Continuem amb aquesta tarda, ara que m'anuncien superplujosa. Jo no veig perquè estic d'esquenes a les finestres, però m'han dit que està plovent moltíssim. I un dels temes que tractem aquesta tarda, que crec que és prou interessant, important, que no el deixem passar, és el tema del moving. Ho farem amb la psicòloga Mariona Buixó. Mariona, bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda, Lourdes.
Un tema preocupant, no?, això del moving, perquè passa arreu del món.
Passa arreu i avui en dia, no sé, quan comentava a veure de què podríem parlar, he fet una mica així un passatge amb els neguits que ens trobem avui en dia al despatx i dic, és que realment és algo que ara es troba en explosió. Aquest assetjament laboral o aquest sentiment de desànim que crea aquest assetjador o aquest agressor al treballador, avui en dia, no sé, a mi m'ha fet por i tot, quan he estat reflexionant, perquè dic, ens trobem en molts casos. Uh-huh. Ja sigui per la situació econòmica o que fa que haguem d'aguantar possiblement situacions laborals que en altres casos o en altres moments doncs prendríem la decisió d'una manera més valenta, avui en dia fa que haguem de suportar o que ens haguem de trobar que hem de suportar situacions laborals i això, clar, provoca un malestar psicològic important.
És a dir, podríem dir que el moving és treballar sota una pressió o amenaça de que si no fem les coses com ens diuen i són coses que no són, podríem dir, dins del paràmetre normal, sinó que normalment són abusos, doncs perdrem la feina o passarem a pitjor, guanyarem menys diners, no se'ns tindrà en compte, serem acomiadats, etcètera, etcètera, no?
Exacte. No deixa de ser, jo ho he dit moltes vegades, que és una violència psicològica que es produeix d'una manera reiterada, no? Uh-huh. I en aquesta violència psicològica pot haver-hi amenaces, pot haver-hi despreci, que a vegades és molt pitjor, pot haver-hi desànim, manca de respecte, generar una por o un terror doncs, cap a un acomiadament, i tant pot venir, moltes vegades pensem que només pot venir, per exemple, d'un company, no? També pot venir d'un cap.
Dius,
com pot ser que un cap que el que vol és que jo rendeixi i sigui més eficient m'estigui creant aquest malestar quan és ell el que hauria de ser el primer interessat, no? I ens trobem en molts casos que és potser el cap o que és qui crea aquesta situació o aquest assetjament laboral.
I tu creus que hi ha un perfil de persona que es presta a fer aquest moving o tothom pot caure per circumstàncies en un moving? Perquè potser la persona que està fent moving, amb ell ja li estan fent també i està condicionat per defensar el seu lloc de treball o el que calgui, doncs, a fer-li amb una tercera persona i d'aquella manera ja es converteix en una persona sense gaires sentiments cap a l'altre per salvar una miqueta la seva pell, no?
Sí, clar, és evident que quan ens pensem en el perfil de l'agressor, sí que hi ha persones que poden tenir més tendència, al igual que una a ser agredit, és a dir, a ser víctima d'un assetjament. Sí que hi ha personalitats que són molt més properes, però en aquests casos jo sempre dic, tothom que a vegades diem, no, a mi això no m'ho farien mai, t'hi has de trobar perquè normalment el perfil de l'agressor laboral normalment tendeix a ser una persona que pot ser molt covarda i molt feble i que necessita adoptar aquesta posició de domini per sentir-se més fort. I llavors, doncs, dius, hi ha tants tipus de personalitats agressores com persones que poden haver-hi en el nostre voltant. I sempre és per una mancança a gestionar alguna cosa, no? O un company, doncs, per enveges. Doncs com aquest company em té enveja, doncs, per la meva posició o per la confiança que tinc amb el meu cap, doncs comença a fer-me un maltractament de deixar-me de banda o fer-me el buit o parlar malament de mi amb els altres companys o a crear mites sobre mi que són falsos, bueno. I tot això ho fa, doncs, per què? Doncs perquè aquesta persona té una incapacitat per gestionar els seus propis malestars i l'única manera que té de fer-ho és atacar contra una altra persona, no? Llavors, i si és un cap, moltes vegades igual, ui, aquesta persona se la veu molt espavilada, jo tinc un sentiment de baixa autoestima i, per tant, el que no vull és que aquesta persona un dia pugui arribar a ocupar el meu lloc, no? Que en aquests casos últimament ens hi trobem, no? Uh-huh. I sí que poden haver-hi personalitats que són més properes, no? a ser-ho, però en general ens hi podem trobar tots. El que és important és que si ens hi trobem i que siguem capaços d'identificar els primers símptomes i intentar posar-hi remei el més aviat possible.
Quins serien aquests primers símptomes o uns símptomes que ja podem detectar o que ens delaten que una persona està fent moving cap a una altra?
Mira, el que és molt important ara, el que nosaltres veiem que és molt important, primer de tot, és que les empreses hi hagi un punt de conscienciació de que això passa i de que ens hi trobem. Moltes vegades és, doncs, ni que sigui fer una xerrada, un taller, formar la gent, de dir si això passa, què és el que haurem de fer, ¿vale? Primer, això és superimportant. Després, un cop nosaltres veiem que estem sent víctimes d'algun tipus d'agressió psicològica, val? És, primer de tot, sol·licitar o assessorament psicològic o assessorament jurídic. Generalment, deixo dir els dos, perquè el psicòleg ens ajudarà a gestionar aquesta situació i el jurista ens ajudarà a nivell legal a saber què és el que podem fer i quines opcions tenim en aquests casos. En cap dels casos és obviar-ho. El que no podem fer és dir, bueno, no passa res, perquè una vegada no passa res, però si això ja es repeteix, és quan estem generant ja un comportament repetitiu i això és el més difícil de gestionar. I primer és això, o sigui, i mai evitar el problema. És a dir, tenim una situació en la que un company ens està fent algun tipus d'assetjament, ens està fent algun tipus de buit, ha canviat la seva actitud cap a nosaltres, el primer que hem de fer és fer front al problema. Val? És a dir, hem d'afrontar el moving de la manera que sigui, normalment, doncs, si tenim aquest suport, doncs millor, si podem comunicar-ho al nostre cap, però ens hem de protegir d'alguna manera. Vull dir, hem d'intentar buscar respostes i sobretot fer-ho públic. Per què? Doncs perquè si ho fem públic, quanta més gent ho sàpiga que estem vivint aquesta situació, més ens poden ajudar. En aquests moments el que hem d'evitar, i això és el que moltes vegades no passa, eh? La gent acostuma a no dir-ho, a voler evitar el problema, i perquè clar, queda molt malament que jo digui que a mi em fan aquest tipus de... que a mi em fan moving, no? La gent ho vol evitar de tots motius, saps? Tenir una situació així. Però és el que no podem fer. Vull dir, hem de poder explicar als altres persones el que ens està passant, hem de poder parlar-ne, hem de poder comunicar-ho i hem de, per altra banda, hem de curar amb salut i protegir-nos a nivell emocional. És a dir, com a partir d'ara he de gestionar aquesta persona? Perquè en el meu dia a dia me la segueixo trobant. Quines eines he de desenvolupar perquè aquesta persona, quan em critica, no em faci mal, o quan em menysprea, no m'ho prengui com un atac, i que pugui gestionar-ho de la manera millor. El que jo sempre dic és que en aquests casos, si es pot, o renunciem voluntàriament al nostre lloc de treball, o sol·licitem una baixa laboral per estrès, i perquè primer de tot és la salut. Hi ha molta gent que li costa fer aquest pas,
home, perquè clar, amb el dubte de si el donar aquest pas ja perdem la feina, perdem tots els ingressos econòmics, doncs arriba un moment que escolleixes potser perdre la teva salut mental, però no tirar endavant doncs una acció que pot arrossegar tota la teva família.
Sí,
no?
Sí,
estem en temps molt difícils.
Sí. No, molt, molt. I et dic jo que ens trobem amb persones que diuen no sé com fer-hi front i molta gent agafa, diu, bueno, doncs agafo una baixa perquè és que prefereixo això que no deixar la feina, perquè no em puc permetre deixar la feina. I és evident que però clar, s'ha de ser, ens hem de preparar molt bé per continuar en un lloc de treball sabent com ens estan tractant. Això, per la nostra autoestima, és fatal. I clar que deixar una feina no és fàcil, no? Però la nostra salut emocional, jo moltes vegades dic, és que és millor. és que és millor, i d'aquesta manera també estem desenvolupant. Quan som capaços de deixar allò que ens fa mal, d'apartar-nos d'allò que ens fa mal, també desenvolupem l'autoestima autònoma, no? És a dir, no és un fracàs. Hi ha molta gent que ho entén com un fracàs. Uh-huh. És a dir, si deixo la meva feina, ostres, han guanyat ells. Han uh-huh. aconseguit el que volien. Ells volien que marxés i ho han acabat aconseguint, no? I gestionar aquesta acceptació és el que moltes vegades costa. Quan ja hem pres la decisió de dir això no ho puc aguantar, no és sostenible, a nivell legal hi ha molts buits, sobretot amb el tractament psicològic, i llavors es fa una lluita bastant, bastant difícil de portar-la a terme, i quan acaben, quan pensen no, és que el millor que puc fer és marxar, han de gestionar, o han d'aprendre a gestionar aquest sentiment d'acceptació, de dir, bueno, ja s'ha acabat, i el que en el fons estic fent és un benefici per mi, perquè en aquesta situació possiblement no puc aguantar gaire temps. La gent aguanta molt, eh?
Home, m'imagino que sí, no? I a més, el que tu deies a l'iniciar la conversa, en aquests temps, no, abans, quan es va començar a parlar de la paraula moving, eren, a més jo ho recordo, eren uns casos molt contats i que, a més, calia moltíssima moltíssims testimonis perquè això es donés com a moving.
Sí. A veure, avui en dia també, eh? El que passa és que, és a dir, per això dic que moltes vegades és important d'assessorar-nos a l'apartament de treball, de dir, escolta, m'està passant això, què he de fer? Per què? Mm-hmm. Doncs perquè el que normalment t'aconsellen és, de cara a una possible demanda judicial, recupera tota aquella documentació física que pugui avalar aquest testimoni que tu estàs donant. Saps? És a dir, si hi ha mails en els que hi ha un tracte pejoratiu, doncs aquests mails, guarda'ls, tinga'ls en còpia. Uh-huh. És a dir, tota aquella informació que pugui, perquè en el fons el que del que et demanaran, si tot això ho prosperes a nivell judicial, és proves.
Clar,
no?
Clar.
I també una altra cosa que s'ha de fer és protegir i guardar sota clau les dades, arxius i documents de treball, perquè moltes vegades... Pues, una pacient em deia, clar, és que vaig fer un projecte i de sobte aquell projecte va desaparèixer del meu ordenador. I, clar, algú me l'havia agafat, saps? Uh-huh. Bueno, pues, ens hem de protegir en aquest sentit perquè això és, perquè això passa, i el que no podem fer és que perjudiqui la nostra feina i que al final puguin tenir motius ells per fer-nos fora, saps? Però sobretot és això, protegir-nos en aquest sentit. És molt dur trobar-se en una situació així i desgasta moltíssim.
Clar.
Perquè... ens passem moltes hores a la feina.
En el cas aquest dels projectes que ens dius, per ajudar la gent que no té ni idea de com fer constar què ha sigut abans, el teu projecte o el d'un altre que te l'ha copiat íntegrament, de quina manera es pot demostrar que aquell projecte és teu? On es pot trobar o es pot fer constar una creació, una data que sigui impossible de falsificar?
Clar, tot això a nivell informàtic, jo quan ens hem trobat en algun cas així i ens hem posat en contacte amb algun informàtic perquè faci un registre de tots els canvis que hi ha hagut en aquell document i veure de quin domini ha vingut i de quina persona s'ha obert la sessió, tot això sempre és molt important. Normalment a les empreses doncs, cada treballador té la seva sessió i dins d'aquella sessió compten les feines que tu has estat fent. Però clar, no és només una cosa, ens hem de una mica carregar d'informació en el moment en què ho veiem i anar recopilant. I la nostra actitud enfront a això ha de ser de dir, bueno, jo moltes vegades el que diem és això no és un atac personal, és a dir, no és perquè siguis tu, fulanito, que li caus malament, és que el que tu fas, possiblement, tal com tu demostres a la feina, tal com tu treballes, això li molesta. Llavors, quan deixem de despersonalitzar-ho i sabem que ho faria qualsevol altra persona que estigués fent el mateix que jo, ens és molt més fàcil de gestionar-ho a nivell emocional, perquè doncs, ho podem fer des d'una fredor i des d'una distància. De dir, sí, això ho fa perquè en el fons el que li agradaria és haver fet ell aquest projecte, i com ell no ha estat capaç de fer-ho, ho fa per això, no per fer-me mal a mi personalment, sinó perquè no té altres recursos, no té altra sortida, no? No es tracta de que ens empatitzem amb l'agressor, però sí que si jo entenc que no és a nivell personal, sinó que és una mancança seva, és a dir, en el fons el que al final ens acaba fent aquest agressor és pena, de dir, pobre, que no és capaç de gestionar les seves limitacions personals i professionals, i la manera que té de fer-ho és atacant o maltractant a una altra persona per ell sentir-se millor, no? Que en el fons no deixa de ser el per què era la qüestió, no? El per què es provoquen aquestes situacions. Però el que és més important de tot és que això és un tema latent que es troba avui en dia moltíssim. Tenen empreses familiars, aquí a Andorra tenim un gran pool d'empreses familiars i aquests aspectes ens trobem. Ens trobem perquè, clar, com gestiono que m'ho està fent el meu germà, encara, clar, no, sí, encara sí, sembla pitjor, no?
Directe.
Exacte, encara és com, es complica molt més la història, sí. No? I en petites empreses passa moltíssim, doncs, perquè la gent veu perillar el seu lloc de treball, veu el company com potser té millors habilitats professionals, llavors, clar, jo pateixo pel meu lloc de treball i acabo generant un monstre dins meu que em fa ser capaç de tractar algú d'aquesta manera per aconseguir els meus objectius, no? És a dir, per això jo crec que és quan ens hi trobem, el motiu pel qual ens trobem en tants casos com aquests, no? Però el primer de tot, el més important, és identificar qualsevol tipus de maltractament, vingui de la manera que vingui, ja sigui en modo ira i agressió física o verbal o despreci i tu no comptes i tu no vals per res, identificar tot això i començar a veure de quina manera ho podré treballar i ho puc gestionar. La gestió emocional és molt important aquí perquè ens pot fer que que la podem liar molt, si no som capaços de gestionar-la, i al final ens portarà, ens anirà en contra.
Mariana, jo em penso que tu has trobat més d'un cas de persones a les que se'ls ha fet mobbing, però sí. Hi ha algun cas de persona que sigui la que fa aquest mobbing, que ja se n'hagi donat compte i que digui ja no me'n puc sortir d'aquest cercle, és una cosa ja personal, és que no puc amb aquesta persona i per molt que la vull evitar, cada vegada que la veig li tinc que fer la trabanqueta? També t'has trobat alguna vegada?
No m'he trobat tan clarament, però sí que te n'adones de personalitats, és a dir, no m'ha vingut ningú, al igual com sí que han vingut gens i diu, mira, a mi m'estan fent moving a la feina, no m'ha vingut mai, així dient, mira, jo estic fent moving a algú i no m'agrada, no ho vull seguir fent, i així clarament no me n'he trobat cap. Però sí que et trobes a molta gent que les seves frustracions de repente te n'adones com, ostres, és que té molta mania algú de la feina, no? I comences a estirar una mica el fil i veus, doncs, que aquella persona no deixa de ser el cubell de l'escombraria. Diu, és que aquesta persona és el teu cubell i les frustracions que tu tens en la teva vida personal les aboques amb aquesta persona que potser no és sant de la teva devoció, però tampoc és per tant, no? És a dir, que al final trobem una diana i això a nivell personal i professional ens passa moltes vegades, no? Qui, la nostra diana normalment dels nostres problemes doncs acostuma a ser la gent que tenim més a prop, no? Jo he passat un mal dia, doncs arribo a casa i tiro la diana perquè no han fet alguna cosa a casa, no?
Sí. Vull dir,
això pot ser una actitud, un comportament normal, però quan arriba a aquests extrems, però normalment no venen així com directes, no com els altres, sinó que te'ls vas trobant i dius, ja, però tu per què actues així amb aquesta persona? I tu te n'adones, ja t'has posat al seu lloc, ja, és veritat. Bueno, però llavors comencem a destruir mites i veiem que aquesta gent, bueno, que els problemes que anem generant, moltes vegades trobem algú a on desfogar-nos. I llavors se n'adonen, però no així,
clar,
clarament.
No venen per aquest cas.
No,
venen per al d'altres i tu vas tirant del fil,
exacte,
i te n'adones que tot aquest tipus de personalitat o el problema que presenta aquesta persona està creant un problema en un tercer.
Exacte. Però així clarament no.
D'acord, sí, perquè no són conscients de què ho estan fent o no ho accepten, no?
No, així com, per exemple, en casos de bullying a les escoles sí que acaben venint els nens perquè venen ja pel pare o venen pels mestres que diuen, mira, és que jo feia això aquest nen, d'aquests sí que te'n trobes i ho treballes. Amb els adults, amb moving laboral, això no ens passa, de moment no ens passa. Tant de bo passés perquè voldria dir que un és conscient, no? I això és el que sempre diem a les persones que venen aquests casos, és que aquesta persona té uns problemes que tu no el podràs canviar. Per tant, tu no podràs canviar com ella et tracta, però sí que podràs començar a posar límits i aquests límits seran o marxo perquè això ja m'està provocant un malestar, o si no, a partir d'ara jo també reaccionaré d'alguna manera. No deixaré que em digui el que em diu, o si veig alguna cosa malament no em callaré com fins ara i actuaré, no? És a dir, tu no pots canviar l'actitud de l'altre, però sí que pots posar els teus propis límits. I així potser provar de reeducar, si es pot, a aquesta altra persona de com t'està tractant, no? Però... és complicat.
Doncs ja hem donat una pinzellada bastant important amb aquest tema del moving, sobretot doncs, demanant a qui l'estigui patint que es tregui la por de sobre. Clar que és difícil, perquè treure's la por de sobre vol dir que potser també en treure la feina, però que d'alguna manera ho faci arribar a algun superior o algú de l'entorn que pugui treure la llum aquest malestar, sobretot psicològic, que es crea en un ambient de treball generalment. Doncs moltíssimes gràcies, Mariona Bussó, per haver estat amb nosaltres i parlar-nos del moving. Gràcies.
A tu, Lourdes. Adéu. Adéu.